La dona que avui s'asseu al divan de Catalunya Ràdio és tan i tan sòlida i alhora s'entén tan bé amb l'element líquid que no sabem si disfrutarà gaire avui quieta durant una estona llarga aquí davant dels micròfons de Catalunya Ràdio. Esclar que potser sí que s'ho passa bé, perquè li agrada la conversa, sap sintetitzar en paraules, fets i sentiments complexos, escriu des de l'honestedat i domina com ningú el gest, el cos i tota la comunicació no verbal. És pur moviment. Potser sí que anirà molt bé aquest divan, perquè és una enamorada de la introspecció i, per tant, se sap. És perfeccionista fins a l'obsessió i té una capacitat a prova d'anys i panys a la recerca de la perfecció, que passa sempre per la superació personal. És amb ella mateixa i contra ella mateixa que neda. Vinga, Ona, que tu pots, li diu la veueta del seu cor quan li costa. El seu món interior és viu i l'empeny. Només té 27 anys, té un present excepcional i es prepara per un futur encara millor amb la disciplina i la passió que la fan única. Avui nadarem sincronitzadament a les ones de Catalunya Ràdio i en el divan amb Ona Carbonell. Benvinguda, Ona.
Què tal?
Moltes gràcies. I l'Ona somriu. Per a la resta de mortals, aquesta peça ens porta molts records i molt importants, però per a tu, un de molt especial, no?
Molt. Entre aquesta presentació i aquesta cançó ja hem començat bé.
Hem començat bé?
Sí, molt bé, molt bé.
Què et recorda aquesta peça musical?
Bueno, primer, Jocs Olímpics, que és el més important, el més bonic, la cosa més increïble per a un esportista d'èlit. I després, doncs, Mundial de Barcelona, 2013, 7 medalles, una d'elles...
Aquí vaig, 2013, 7
sí,
medalles, ho diu
Palau
sempre...
Sant Jordi.
Sí, sí, sí.
I en Freddie Mercury i Montserrat Caballé, és una cançó preciosa. Vaig tenir l'oportunitat d'estar amb Montserrat Caballé per aprendre una mica el que ella sentia quan va cantar aquesta cançó i poder transmetre al màxim al públic i als jutges doncs, aquesta emoció, aquest sentiment, no?
O sigui, que vas anar a veure la Montserrat Caballé?
Sí, vaig anar a casa seva i bueno, va ser preciós. Ella vam posar el meu vídeo de les competicions anteriors i ella es va emocionar i em va posar el vídeo d'ella quan va practicar aquesta cançó. I va ser, bueno, va ser una experiència brutal, menys quan em va fer cantar, que llavors ja tota la màgia es va acabar perquè canto molt malament i va ser... però vaig aprendre moltíssim. Ella em va proposar que em posés una espècie de perles al cabell, que ella ho portava quan a les Olimpiades, als Jocs Olímpics, i jo ho vaig portar pel Mundial de Barcelona, em vaig posar una espècie de Swarovskis al cap. Uh-huh. I no sé, va ser algo molt màgic tot plegat.
Clar, però això diu molt de tu, no? És a dir, vols arribar a aquesta perfecció i dius, vull anar a veure si puc entendre i fer meu el sentiment que tenia la Caballé. I vas i parles.
Sí.
És com buscar més al fons de tu mateix,
no,
a veure què creus.
Que, de fet, vaig anar amb la Mayuko Fujiki, la que era llavors la meva entrenadora i ara és la meva actual entrenadora. Ella ha passat per Estats Units, Xina, i ara torna a estar aquí amb nosaltres. I justament va ser amb ella que vam decidir, ella em va proposar fer aquesta cançó. I clar, al principi era com un repte perquè no sabíem si podríem contactar amb ella, si podríem estar amb ella durant un dia i fer tot el taller que vam fer. Però bueno, la sincro és un esport artístic que et puntuen uns jutges i hi ha una part subjectiva, doncs, que qualsevol cosa, un gest, una mirada, un moviment, un banyador, un maquillatge, tot al final puntua, no? I com parlem de dècimes, doncs tot és important, no? Stop the celebrations.
I a més és més atrevit i més difícil i és un repte més gran, perquè aquesta cançó és una peça que ja ha interioritzat tantes i tantes persones que vol dir que has de poder oferir, ara parlo com si em dediqués aquí a tenir una fàbrica, un producte nou.
Sí, sí, va ser difícil, clar, perquè justament va ser això, no? Era una cançó que per si sola doncs, et dona una força i una energia i un tot que era increïble, però per altra banda és una cançó tan coneguda, tan, bueno,
és difícil, és més
que
difícil.
Està en un punt tan a dalt que és molt difícil estar a l'alçada, no? I era una mica el meu repte, no? Estar a l'alçada d'aquesta cançó, però a la vegada em va ajudar moltíssim, no? Perquè, bueno, tothom amb la pell de gallina i animant, va ser preciós.
I com t'ho dius, això? Va on va? Com t'ho dius?
Bueno, sempre em dic, amb un parell d'ovaris on tu pots, tinc sempre una veu interior, sobretot a poc abans de competir, la hora, dues hores abans. El repte és tan gran, hi ha tanta pressió, tanta responsabilitat, que jo mateixa doncs, em vaig animant i em vaig, bueno, una mica, doncs, entre el treball que faig mental i tot plegat, una mica de... Quan estàs davant d'un repte tan gran i et jugues tant perquè portes tant entrenament i tant d'esforç, doncs de sobte ets com molt dèbil, no? Qualsevol cosa et fa dubtar, no? Perquè clar, estàs allà en aquell moment i llavors veus la russa passar i ja dius, uf, no sé què, se't cau les pinces, se't cau un clip del cap i no, llavors una mica intentar superar aquestes adversitats de la millor manera i sent forta, no?
Dius amb un parell, si ho dius
sí,
així?
Sí, amb un parell d'ovaris, sí.
No he sentit mai. Avui aquí amb l'Ona Carbonell, al divan. Ona, on són els límits?
No hi ha límits.
Com que no hi ha límits?
No. De fet, un mateix sempre creu que els límits estan més a prop de... Sempre creiem que estan més a prop del que estan, no? Vull dir, moltes vegades he arribat a entrenar fins un desgast tan gran mental i físic de no parar que et caiguin llàgrimes. En el llibre inclús explico que més d'una vegada m'he hagut de rentar el cabell aguantant-me una mà amb l'altra perquè no em podia ni posar el xampú al cap, no?
De cansada.
Sí, de cansanci, d'esgotament, de bueno, que no pots gelar les mans... Vull...
Perquè a sobre ets fredolica.
Molt fredolica. Jo mateixa m'he autodiagnosticat criofòbia. Estic tantes hores en remull que sóc molt, molt fredolica. Però sí, els límits, al final, tant el cos com el cap, sobretot el cap, poden molt més enllà del que ens pensem, no? I suposo que també la maduresa i tota l'experiència et corteix i et fa entendre pues, que...
És una dona madura, de 27 anys. I de vegades peces com aquestes, no?, que... És com si anessis avançant, no? Com
sí.
Nedant.
Jeff Buckley, sí. M'agrada molt aquesta cançó. You saw her bathing on the roof, her beauty
and the moonlight overthrew you. I tu dius que ets obsessiva.
Una mica.
I a la vegada perfeccionista. Fa molts i molts i molts i molts anys, quan les fotografies no eren digitals i s'havien de revelar als laboratoris, això ho has vist,
sí,
eh?
Sí, tant.
Teníem una imatge, que era la que veiem en positiu, i en la mateixa imatge la veiem en negatiu.
Mm-hmm.
I sempre he sospitat que ser obsessiu i ser perfeccionista és la mateixa imatge.
Sí, de fet... És el que diem, no? Jo crec que ni la perfecció no existeix, els límits tampoc. De fet, jo crec que les coses, quan més naturals són, més boniques són. Però no treu de que per aconseguir alguna cosa molt gran doncs, t'hi has d'esforçar molt i has d'anar als límits i has d'intentar arribar doncs, a l'excel·lència, no? I això doncs, s'ha de ser un pèl obsessiu per estar 10 hores al dia amb remull durant 15 anys.
Tu que portes 4 anys en remull, ara que ho has sumat?
Ara jo crec que hi ha 4 anys i mig, quasi 5. Sí, sí. Amb els seus dies i nits, laborables i festius, inclús les vacances, no? Com si tu ara mateix et poses dintre d'una piscina i no surts fins aquí quasi 5 anys.
Sí, sí, però bé.
Encara no tinc escames, que ja les trobo a faltar, perquè és el que em falta, ja ho tinc.
I et falten les escames, i et falta l'or sola.
Sí, em falta.
Ara, mira...
Bueno, l'or de qualsevol cosa.
No, sí. Bueno, sí, però l'or... I què, aquest or?
Bueno, suposo que també és lo maco de l'esport, no? Competir amb rivals increïbles com en aquest cas, en aquest mundial, ha sigut Rússia. Òbviament, doncs, està Japó, està Ucrània, està Xina, hi ha moltes altres rivals, però la que se'm resisteix és la russa. Aquest cop m'he quedat més a prop que mai, ens hem quedat molt contenta perquè he lluitat realment per l'or, però encara no l'hem aconseguit.
Mira. I hem a fer le coup.
Sí. M'agrada, però totes les cançons que estàs fent en aquest moment, competint, sí. Clar, pensa que les escoltem unes, no sé, 50 vegades al dia, cada dia. Llavors, doncs, al final, clar, ara per mi és com la meva eina de treball i doncs, no l'escolto com tu ara mateix.
Com per plaer.
No? Exacte. D'aquí uns anys, quan ja no l'estigui treballant, doncs la disfrutaré més.
Ara, si l'estiguéssim escoltant com a eina de treball, sí. Aquí a l'hotel per cantant i dir Piaf, què...
Estic visualitzant tot el rato. No,
què veus?
No
què veus?
Doncs m'estic visualitzant a mi en cada moment... Pues ara mateix, per exemple, estic traient una cama, després trec els braços, i normalment visualitzo positivament, o sigui, no visualitzo només el que faig, sinó que ho faig la millor vegada possible, no?
Uh-huh. Ara, mira.
Per l'obsessiu.
Ah, sí, ara veig els braços.
Ja, exacte. Així ho veig jo.
Hi ha hagut un moment que has dit, però estic contenta de com ho vaig fer.
Sí.
És a dir, a vegades encara que no aconsegueixis ben bé l'últim objectiu, no pots dir, ei, si no he aconseguit l'últim objectiu no he aconseguit res.
Sí, també amb els anys he après una mica que també tot depèn de les expectatives que un es posi, no?
Clar.
I jo sempre he sigut molt, bueno, ho he donat tot sempre molt somiadora, i llavors al principi quan era petita jo només veia l'or, i tot el que no fos or, diguéssim, doncs era un pèl decepcionant, no? I llavors treballant amb mental coach he après una mica a disfrutar, perquè a vegades és ser poc realista, no? En aquest punt, durant aquests anys, la plata o el bronze, inclús, vosaltres ho esteu veient, lo difícil que està sent tot, la rivalitat que hi ha, doncs s'ha d'entendre on està un i el que és real, el que no és real i fins a on es pot arribar, no?
Paona, que t'agafo aquesta idea, perquè ara penso en moltes altres persones que no tindran mai un or a la seva vida i que també en allò que els passen a la seva feina i en la seva vida personal, doncs no arriben o encara no han arribat a l'últim objectiu.
Uh-huh.
I que potser ens pot passar, com tu deies ara fa un instant, no? Com que no hem arribat a aquell últim objectiu, doncs llavors és com si ni tan sols haguéssim caminat.
Exacte.
Què els hi diries?
Bueno, els hi diria que arribar fins al penúltim ja és moltíssim, no? A vegades nosaltres som certs de costums i ens acostumem molt ràpid a una plata, a un bronze, i després penses lo difícil que és aconseguir un bronze, una plata o qualsevol objectiu a la vida, no? El meu germà, doncs, fer un doctorat, l'ha aconseguit. I justament l'ha aconseguit amb cum laude, però si no l'hagués aconseguit amb cum laude, igualment acabes d'aconseguir un doctorat i ser doctor, no? Llavors, una mica hem de ser realistes, jo crec, i jo crec que la satisfacció màxima és la satisfacció personal, no? No de l'objectiu que has aconseguit, sinó de tu mateixa. Jo estic molt contenta d'aquest mundial perquè no només he aconseguit 2 plates i 20 medalles mundials en la meva carrera, sinó perquè vaig nedar la millor vegada i vaig disfrutar-ho com mai, no?
Llavors... O sigui, vas nedar millor que mai i vas disfrutar...
Sí.
Més que mai.
Exacte, però per exemple no he aconseguit l'or, no?
Però com es pot ser? Com pot ser que disfrutessis més que mai? Per què vas disfrutar més que mai?
Bueno, són un cúmul de circumstàncies, perquè físicament estava en un molt bon moment, perquè tècnicament cada cop estic assolint més, doncs, tots aquests anys estic recollint els fruits de tants anys de treball, perquè eren 2 coreografies que em motivaven molt, perquè estava envoltada d'uns professionals increïbles, molta gent al meu voltant ajudant-me a aconseguir aquest objectiu, perquè a nivell personal estic en un bon moment. Són moltes coses, no? A vegades, doncs només que quan vols ser campió del món, campió olímpic, només que personalment estiguis passant per un mal moment, ja és quasi impossible que aconsegueixis aquesta medalla, perquè s'ha de reunir tots els factors que t'envolten que siguin perfectes per tu poder estar allà, no?
Avui, al divan de Sílvia Coppolo, s'hi asseu la nedadora de sincronitzada, Ona Carbonell.
Així que en Max ja té el doctorat.
Sí.
De què és el doctorat, has dit?
Biologia... Bueno, ell fa biologia humana i és una mica difícil, però cèl·lules col·lectives, ver cèl·lules individuals... Bueno, coses una mica complicades. Els meus pares són metges, el Max biòleg, i jo no sóc massa científica.
I, home, sí, dona, perquè de moment has demostrat que es poden viure 4 anys gairebé seguits a l'aigua.
Sí, això sí.
A veure, i el teu germà, que és res, només 2 anys més gran que tu, és un referent, a la vida?
Molt, per mi moltíssim. El meu germà, els meus pares i tota la gent que m'envolta, no? Intento, crec que el millor que tenim en aquesta vida és aprendre de tots, de tot, de tothom, no? Sempre es pot aprendre i per mi és el meu lema, no? Poder sempre millorar i aprendre, no? I el meu germà és un exemple de superació, un exemple d'humilitat, un exemple de tenir un cor enorme i l'estimo moltíssim, sempre ens hem estimat molt. Per el 2012 va passar, bueno, 2011-2012, un moment de salut molt complicat, va ser per mi un moment molt, molt difícil a la meva vida, pels meus pares també, i també aquests moments, doncs, inclús et fan estimar més, no?
T'enforteixen.
Exacte, no, t'enforteixen i a la vegada també et fan tenir el cor, doncs, no sé, més obert, suposo, no? I per mi el meu germà és, bueno, és un crac.
Ho ha dit de passada. Doctor Jordi Carbonell, reumatòleg.
Sí.
Què, el pare? Què t'ha ensenyat? Quins valors t'ha transmès? Com
és? Un altre crac. Doncs, bueno, és fàcil créixer i tirar endavant amb gent tan increïble, no?, que t'envolta. I el meu pare, doncs, és un exemple de disciplina, d'educació, d'esforç, d'humilitat, de constància. Els meus pares són dues persones molt treballadores, els dos, molt, molt emocionals a la vegada, no? Són gent que es dedica...
Sensibles.
I a la vegada que són... Les tres pilars de la meva família es dediquen potser més al tema científic, però a la vegada valoren molt tota la part més artística, més humana, més creativa, i això jo crec que a mi... m'ha ajudat molt a la part de la sincro, perquè jo faig sincro perquè té una part artística, si no crec que no la faria, no? Llavors, doncs, vull dir, han influït molt en la meva vida, no?
Hem de dir Pata o hem de dir Montserrat?
Que Pata, s'enfada si li diuen Montse.
És el nom de la mare.
Sí, perquè de jove es va trencar la cama i anava tot el dia... la meva mare és molt...
És traumatòloga, ja és,
sí,
això.
Sí, és traumatòloga. I com a traumatòloga,
cama,
doncs, quan fa pollastre a casa, ho talla tot, és cirurgiana, no? I és molt bèstia, no?, d'aquesta manera. I
llavors... Talla el pollastre d'una manera diferent, sí?
Sí, ho fa tot. I llavors, quan es va trencar la cama, doncs anava amb moto, saltava, feia tot, feia gimnàsia. La meva mare ha jugat a rugby, ha fet gimnàsia. I llavors tothom li deia, ai, aquesta pata, i mira.
I li ha quedat... Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Aquesta cançó neix com de la boca de l'estómac.
Sí, per mi és la meva cançó preferida. Check ignition and may God's love be
with you. Els dissabtes a la 1 del migdia, a Catalunya Ràdio, El Divan amb Sílvia Coppolo.
Avui, Ona Carbonell. This is Ground Control.
Com explicaries què sents quan escoltes aquesta cançó i nedes?
Una és perquè m'encanta David Bowie, m'encanta aquesta cançó. Hi ha un moment que diu "And I'm floating in a most peculiar way" i és una mica el que sento jo cada cop que estic dintre de l'aigua. Sempre explico que crec que ens assemblem molt amb els astronautes perquè ells estan constantment en ingravidesa i nosaltres també, no? Em passo unes 8-9 hores al dia en ingravidesa. Estic millor sota la influència de la gravetat que fora de l'aigua, no? Llavors, jo crec que, no sé, és una cançó que defineix molt el que sento, el que m'agrada i és una canció preciosa, no?
Esclar, però a dins de l'aigua i estàs més temps que fora, encara que puguis estar treballant en grup, estàs tu amb els teus pensaments, amb la teva respiració, és a dir, et fons molt més entre la ment i el cos, necessàriament.
Sí, de fet suposo que tots busquem aquelles coses, aquells petits moments que ens alegren el dia, no? I quan tens un dia complicat, amb un esforç increïble, que toca molt de físic, que portes moltes setmanes sense parar, que hi ha molta pressió, que s'acosta a la competició, doncs jo em fixo, per exemple, doncs, quan vas nedant i cada gota que entra dintre de l'aigua es reflexa amb el sol, amb l'aigua, amb la música que està sonant, i tot doncs, em fa sentir-me una afortunada, tot i ser un moment difícil, doncs, em dono compte de l'afortunada que sóc de treballar amb el que més m'agrada, de poder viure d'això i de poder estar cada dia en el medi de l'aigua, que per mi és màgic, no?
La teva coach t'ha ajudat a entendre-ho tot això i a veure, a viure-ho i a sentir-ho?
Bueno, jo, durant tots els primers anys de la meva carrera, des dels 14 anys que vaig arribar a la selecció espanyola fins als 22-23, després de Londres, mai havia anat al psicòleg del CAR i havia fet pues, una mica el que fan tots els esportistes al CAR. I després, per Kazan 2015, vaig estar 2 anys, quasi 3, amb un coach, i ara estic amb un altre coach, que és el que m'ha ajudat per aquest Mundial de Budapest, que es diu David Rovira, que és un crac. I una mica, jo crec que, suposo que el coach ajuda amb el que cada esportista necessita en aquell moment determinat, no? Jo porto molts anys i a vegades doncs, es fa una mica difícil seguir entrenant cada dia el mateix que estàs fent des de fa molts anys, sempre amb aquella pressió perquè ja fa molts anys que estic allà dalt, 6 mundials seguits guanyant medalles i el mantenir-se és quasi més difícil que arribar-hi, no? I doncs, una mica tot doncs, a mi m'ajuda a relativitzar segons quins moments, a motivar-me a altres moments que costa més motivar-se, una mica tot, no? A compaginar els estudis amb l'esport, amb la família, tot plegat.
Estàs estudiant art i disseny? Però a distància?
No, bueno, estic fent-ho a ESDI, a l'Escola Superior de Disseny a Sabadell, i la veritat és que m'han ajudat molt a pues, poder compaginar els exàmens. Els 3 primers anys sí que vaig estar-hi molt més perquè era tot molt més teòric, i doncs ara em queda només 4 i 2 de tercer, el que passa que totes són pràctiques i he d'anar a la uni. I entre una cosa i l'altra, ara he anat una col·lecció de banyadors amb Taimori. Els banyadors de la selecció que els fem juntament amb la universitat, els que competim mundials, jocs europeus, des de fa 5 anys.
Ara dissenya banyadors, és que ho diu així de passada tot, eh?
Bueno, però vull dir, són tantes coses
preciosos,
que clar, són oportunitats tan grans que al final pues, jo m'engresco en qualsevol repte i llavors, clar, la universitat pues, va una mica...
Va més lenta,
sí,
que tu nedant.
Sí, va més lenta, però bueno, sé que a la universitat pues, la puc fer inclús als 40 anys, 50 o quan sigui, no? I llavors intentaré acabar-la el abans possible, però no vull dir que no hi ha oportunitats úniques, també.
Perquè, esclar, això és un... Jo crec dues moltes coses que estan molt bé, dues de molt importants d'aquestes últimes que has dit, no? L'una és, quan ja has arribat a fer coses molt importants, d'una banda vius que allò ja ho tens, ja ho has fet, però ep, no t'hi encantis perquè pots quedar enrere respecte al que tu mateixa ja has aconseguit,
clar.
I a la vegada allò t'ha de motivar. Això és molt difícil.
Jo que he viscut una mica doncs, estar baix, arribar-hi, i l'altre que és mantenir-se, tot té la seva part difícil i és molt difícil arribar-hi. De fet, doncs, l'Andrea, la Gemma, que elles van viure 100% el que era de 15 del món o 20, a estar allà dalt és dificilíssim. Però mantenir-se és molt difícil perquè tothom dona per fet que has d'estar allà. Si baixes de la plata al bronze ja és una decepció. Tothom i tu mateix la primera, no? Llavors, és molt, molt, molt difícil perquè la gent treballa moltíssim, perquè cada cop tens rivals més fortes i perquè estar dalt doncs, significa molt, no? Llavors, no és fàcil.
L'edat que has dit això, la universitat, en fi, ho puc fer de més gran. 27 anys dins de la natació sincronitzada, què és?
No, jo estic aquí encantada perquè m'esteu dient tot el rato que sóc tan jove i jo encantadíssima, però he passat de ser durant 15 anys la petiteta de la sincro. De fet, l'any passat, sí? Fa 2 anys amb la Gemma, doncs ella té 40, jo 27, era un iogurín, però és que ara sóc l'àvia de l'equip i ara ja tinc...
Si ho he pensat,
mira, ja més malament.
És que és veritat, avui he arribat aquí a Catalunya Ràdio i han dit, hi ha una àvia aquí que... que va vestida de vermell.
No, però ara són molt, molt jovenetes. És un equip amb molt de talent, amb moltes ganes i molt jove, que és molt bo. Jo crec que és el que necessitàvem, no?, en aquest equip, doncs, una generació que pugi junta, totes juntes, no? Però clar, ara jo em sento una mica gran.
I com t'imagines als 40?
Ah, doncs molt bé. Bueno, no me'ls imagino, però...
No te'ls imagines,
no,
eh?
No, no ho penso. Intento carpe diem, viure el moment. És una de les coses que més m'ha ajudat a la meva vida en general i sobretot a la síncro, perquè si ara he de pensar en Tòquio 2020, perdó.
Però ja... serà important,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Estarem pendents,
I també París 24, però bueno, jo crec que any per any, millor.
I si jo et dic Joti, ho pronuncio bé?
Sí, Joti, sí.
Tu què sents?
Amor i no sé, un somriure a la cara. És la noia que tinc apadrinada, Vicenç Ferrer, amb qui col·laboro des de fa 10 anys. Vaig estar doncs, fent de voluntariat allà amb la meva parella, a l'Índia, en Antapur, i una fundació increïble. Crec que fan un treball, bueno, molt, molt gran, en tots els sentits. Crec que tots ens pensem doncs, que ajudem aquell nen, aquella nena, i la gent que padrinem ajudem a que hi hagi aigua a segons quines parts de la Índia, en aquest cas, a que hi hagin escoles, a que hi hagin hospitals, a que, bueno, a moltíssimes coses, a que tinguin un plat d'arròs al dia mínim, no? Llavors, tot això és molt gran. Amb tan poc que nosaltres fem, ajudem tantíssim, no? I l'Anna és una meravellosa, una increïble persona i he tingut l'oportunitat de col·laborar i segueixo col·laborant, tot el actes que fan, que puc anar-hi i vaig. I, bueno, conèixer-la, la Joti, conèixer la Fundació i viure allà durant uns dies va ser increïble.
Vas anar a l'Índia, ja fa... Era el 2008, no?
2012.
2012. Mm. Vas anar a l'Índia i era... Quin any era? El 2000?
2012 vaig anar a l'octubre, crec.
A l'octubre. Sí. Perquè, és clar, el que havia servit era una mica... Va servir de teràpia, venies de Pequín, dels Jocs de Pequín.
Sí,
ah,
sí.
No, ara ha pujat la cella dreta, això ho dic jo als
aquí
oients.
Aquí ja se'm treu el somriure.
Clar, el somriure igual, però la cella dreta ha dit... Ai,
sí.
Ai, no va anar bé allò, eh?
No, bueno, em vaig perdre els Jocs de Beijing. Va ser un moment en què vaig estar a punt de deixar la síncro, quasi entro en una depressió, va ser molt, molt dur per mi, per moltes coses, no? Per deixar-me la pell, donar-ho tot i finalment no aconseguir-ho i d'una manera doncs, molt, molt dura i que no li recomano a ningú. I bueno, aquell moment va ser molt especial per mi. També doncs, de tot s'aprèn, no? I llavors els Jocs del 2012 van ser una mica treure'm el punyal que tenia clavat al cor.
No diu una espina, diu un punyal,
sí,
ho hem notat,
sí,
eh?
Sí, un punyal tal qual. I llavors, doncs, aconseguir-ho, però a la vegada, doncs, tampoc volia pujar-me als núvols, no? Perquè al final, quan vius uns Jocs Olímpics, medalles olímpics, estàs allà en una bombolla de glòria i de... Bueno,
que
ets Déu, no? I no ho ets. I llavors una mica una forma de tocar terra i veure la realitat doncs, va ser anar a la Índia, no?
I en Pablo què, en Pablo?
El Pablo doncs, és per mi una persona importantíssima, porto 9 anys amb ell, és algo molt especial, la persona més humil, amb el cor més gran que conec. I no sé.
Ara se'l posem vergonyosa. Et va acompanyar i va estar al teu costat aquest moment,
sí,
eh?
Sí, vam estar 2 mesos, Nepal, Índia i Sri Lanka.
I va entendre que realment et pogués passar tot això i
home,
que
i
era
tant,
el moment que ell
tant,
allà havia de ser-hi.
De fet, ell ho va disfrutar igual que jo. Ell no pensava que tot seria tan emocionant. Sempre recordem, el Pablo es va posar a fer, perquè ell era gimnàsia, mortals, flic-flacs, allà al poblat, que era, bueno, era una cosa molt humil, tothom aplaudint-lo, i me'n recordo que quan ens n'anàvem amb el cotxe de la Fundació, tot el poble corrent darrere el cotxe durant molts metres, jo plorant com una Magdalena, i la situació va ser tenim fotos i va ser un moment únic, no? I el Pablo va disfrutar. Tothom que... Ho recomano, tothom que hi col·labori, que hi vagi, perquè, bueno, és algo que s'ha de viure.
Avui, al divan de Sílvia Còpolo, s'hi asseu la nedadora desincronitzada, Ona Carbonell.
Fem uns canvis de ritme. Què ara, Tomatito?
Bueno, és una de les altres. Per mi és molt especial. M'encanta el flamenco, m'encanta... Bueno, sempre acostumo a escoltar música flamenca de tots tipus, des de Tomatito, Paco de Lucía, Serrat... bueno, i m'encanta. No sé, em dona molta força, és com algo molt especial.
L'Ona Carbonell va anar a l'Escola Naví de Vallvidrera, pública, innovadora, allà al mig del parc de Collserola. Clar, ja ho entenc jo, parc de Collserola, tanta natura.
Sí, era molt... una de les coses més bones d'aquesta escola potser és la part més artística. Me'n recordo que doncs, fèiem els jocs florals, els poemes, els anàvem a escriure doncs, allà al mig del bosc. Després, quan fèiem plàstica, que m'encanta dibuixar, és una de les meves aficions, doncs anàvem a pintar tots... És una escola, clar, al mig del bosc i el tema artístic pues, està molt desenvolupat, no?
I després vas anar a l'Institut Menéndez Pelayo.
Sí.
Què tal?
Bé. Només el vaig poder disfrutar, diguéssim, 2 anys, perquè al tercer d'ESO ja vaig anar al CAR, al centre del rendiment, només vaig estar primer i segon d'ESO, i diríem que no vaig passar moltes hores a l'institut, perquè just acabava la classe i m'anava corrent a agafar el bus i anar cap a Can Caralleu, cap al Callípolis, vull dir que vaig passar-hi poques hores.
Però nedar va ser a Menorca.
La meva passió amb l'aigua va ser a Menorca, que és com... Bueno, a mi m'encanta Menorca. I els meus pares veien que només per anar a dinar, sopar i dormir sortia de l'aigua, no? I estava tot el dia a l'aigua, des de ben petiteta. I quan van conèixer la sincro van dir, bueno, almenys que la provi, perquè tot apunta que li agradarà bastant.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero.
Escolto les cançons que ens has triat, com aquesta, com el Mediterrani del Serrat, que ara t'hi referies a Serrat, però abans, quan sentia en Freddie Mercury i la Cavaller o l'Hotel Emperi, pensava, o Automatito, aquesta dona, aquesta noia, escull ben bé allò que li agrada, sense com a priorismes, no, que aquest dirà, no, que aquest és d'aquella època, sinó allò que et fa sentir realment.
Bueno, jo crec que la diversitat pues, és algo important, no? I m'agraden tot tipus d'estils musicals, de cantants, de... M'encanta el clàssic, m'encanta l'òpera, m'encanta el flamenco, m'encanta el rock, m'encanta la música africana. Una mica, pues, jo crec que tenim la sort de poder disfrutar de totes aquestes músiques, no?
Oh, no!
Ens ha parlat de la música africana, sentim Keita i pensava un dels avantatges que té ser una campiona com tu és voltar per tot el món i una persona sensible com tu i poder-te adonar de qui és qui, quins valors tenen les persones que trobes que són millors, les grans persones, a tots els racons de món.
Una mica el coneixement de la música me'l dona el meu germà, que és... a nivell cultural sap de tot i de tot, i de música sap moltíssim, i Salif Keita, me'n recordo que me'l va dir ell, i me'n recordo que a més li vaig demanar músiques així que em puguin, no sé, donar un moment de pau amb competicions, que hi ha tanta cosa per dintre, no? Tant sentiment, tanta emoció, i em va encantar des del primer moment, i bueno, gràcies al meu pare, al meu germà, he pogut anar coneixent pues, la música, que és algú de les coses més maques que tenim, no?, en aquesta vida.
Que senzill ho dius, però que profund que és.
Sí.
Ona Carbonell al divan de Catalunya Ràdio. Mira, 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 mira.
Faig una caminada fins a la tarima sense apartar en cap moment els ulls de l'aigua. Miro directament a dins abans no m'engoleixi. Instintivament, agafo aire mentre recordo totes les piscines fetes als entrenaments, bussejant enganxada al fons, sense poder respirar, per entrenar-me a les apnees. De cop, m'estremeixo recordant aquella sensació angoixant que sento quan no tinc ni un alè d'aire més als pulmons, quan noto que començo a ofegar-me i només penso a sortir a una superfície inabastable que sembla fugir de mi. Fins ara sempre he aconseguit sortir a respirar. És evident que no m'he ofegat, perquè si no, no seria aquí. Però, i si avui és diferent? I si m'ofego?
Donem fe que no es va ofegar.
Exacte, de moment encara no m'he ofegat mai.
Però això vol dir, a veure, que les pors més estranyes, no? Es sí. poden arribar a tenir.
Sí. És que la sensació d'ofegament és una sensació que ningú estem acostumats, no? Potser la de que tinguis les cames cansades, de que el cor et vagi a 180 pulsacions, doncs potser quasi tots els mortals ho han experimentat alguna vegada, no? Però la sensació d'ofegar-se, a no ser que facis sincro o surf o algun esport d'aquests, és difícil, no? I és una sensació que a poc, quan et vas fent gran i l'has experimentat moltes vegades, sempre hi és, el que passa que ja és com algo més pròxim a tu i ja, doncs, bueno, ja és com algo normal, no? Però de petita sempre li deia a la meva entrenadora, i si me ahogo, i si no salgo a respirar, no? Sempre era una por constant al fet de que són amnies tan llargues i és tan dur i a sobre has de sortir i somriure i fer com si tot va perfecte, que quan és petita, de fet, totes les amnees són piscines de 25 o 50 que fem sèries, no? Pues potser 8 de 50, amnea crawl, no? Llavors fas 25 amnees, surts a respirar un moment i crawl, i cada, pues no sé, cada minut o cada el que sigui, no? Llavors és el pitjor, o sigui, quan et diuen amnees és ja tothom tremolant, i més quan tens 11 anys, 12, no?
Aquest fragment que sentíem ara en la veu de la Dolors Martínez pertany al llibre autobiogràfic de l'Ona, que es diu 3 minuts 40 segons, que és el temps que va durar l'exercici en què Ona Carbonell i Andrea Fuentes van guanyar la plata als Jocs Olímpics de Londres. I just això relata les primeres experiències en les competicions, vivències i experiències.
Obro els ulls i m'assec el matalàs. Immediatament, em dono ordres per motivar-me, començant per la frase que em dic sempre. Amb un parell d'ovaris, Ona, menja't els jutges amb la mirada, sedueix-los. No permetis que et tinguin dubtes de qui es mereix aquesta medalla, és teva. Passi el que passi, neda a mort, des del principi fins al final. Avui no importa el cansament, i sobretot gaudeix. Fes el favor de gaudir de la teva primera final olímpica. Almenys quan estiguis dins de l'aigua, gaudeix d'estar fent el que t'agrada.
Però que brutal és.
Aquí quasi se'm cauen les llàgrimes. Això és just abans, molt minuts abans de la final, just és la part del pròleg del llibre que explico, que era algo que em feia molta il·lusió explicar, que és el que deies tu, no? Sentiments, experiències, vivències, coses que se't passen pel cap just abans d'una final olímpica, no? Les nedadores de sincronitzada, tu jugues tot en 3 minuts 40 segons. 4 anys de 10 hores al dia només amb aquest temps, no? Llavors, com reacciona, com funciona el teu cap, el teu cos, tot, no? I llavors té una part molt mecànica, perquè ho hem entrenat tantíssimes vegades que el cos va sol, no? Però després, clar, el cap l'has de controlar, que els nervis no et juguin una mala passada, no? I una mica aquí explico, no? Aquest moment m'encantaria repetir-lo, perquè l'adrenalina que se sent és única, però a la vegada és el moment més d'angústia màxima, no? De passar-ho fatal, de molta angoixa, no?
Ara, mirar els jutges i seduir-los.
Hombre,
i no deixar-lo, hombre, i tant. A veure, què vol dir, hombre, i tant, seduir els
i
jutges,
Ona? Tot el que estigui a les meves mans per treure aquella medalla, no? I una mica, amb l'Andrea sempre ho expliquem, no? Que estàvem, de fet, les xines a les dues preliminars del dia anterior i l'altre ens havien guanyat. Anàvem terceres i ja quasi tothom pensava que quedaríem terceres, no? I me'n recordo que quan el dia anterior vam dir hem de canviar alguna cosa i nosaltres hem de fer que això canvi, no? I nosaltres podem fer que tot giri cap al nostre favor, no? I llavors, quan vam arribar a la piscina, ens vam creuar amb les xines i nosaltres vam dir, no baixem el cap. L'Andrea estava darrere meu i em deia, mira-les amb mirada matadora. Me'n recordo que les vam mirar i les dues xines que medien el doble que nosaltres van baixar el cap. I les dues ens vam mirar com... Així és com es comença a guanyar aquesta medalla de plata, no? I va ser l'actitud que vam... Perquè després a l'aigua inclús vam fer més errors que altres vegades, inclús més que la preliminar. Però vam nedar d'una manera, amb una emoció, amb una garra que li diem nosaltres, no? Ho vam donar tot. Me'n recordo que la Gemma estava parlant a Televisió Espanyola i va dir, surten a matar. I és que vam sortir mirant els jutges, bueno, va ser únic.
Però, a veure, primer hem parlat de seduir els jutges, després de fer baixar el cap a les xineses que feien el doble de vosaltres. I després aquesta idea que els jutges no tinguin dubtes. Llavors, què vol dir? Que si no tenen dubtes, no és només de com heu fet l'exercici.
Jo crec que és com tot en aquesta vida. A vegades no és tant el que fas, sinó com ho fas, no? I aquest era el nostre moment. Que ells sentissin una emoció, un algo per dintre, mentre nosaltres nedéssim, que no ho havien sentit amb cap dels altres dos, no? Llavors, una mica va ser... que sapigueu que ho donarem tot i que nosaltres guanyarem aquesta plata, no? Llavors, jo crec que això es va transmetre a tot arreu, des de la televisió que estava la Gemma a Televisió Espanyola fins a les nedadores rivals que estaven allà al costat, no? I amb la sincro tots els moments abans són molt importants perquè al final una mica, doncs, depèn d'això, no?
És que és comunicar.
No? Clar, llavors, doncs, estaven les nostres rivals i elles van baixar el cap. I me'n recordo que després, pocs minuts després, que entrenàvem a la piscina, estàvem les dues a la tarima, que és abans de tirar-te a l'aigua, i estàvem a les xines i me'n recordo que nosaltres una mica, sempre amb educació, però vam passar per davant, ens vam posar, ens vam tirar... No, una mica va ser aquí, bueno...
Aquí anem a guanyar
a
i guanyarem.
La pell. Exacte.
Volem guanyar i guanyarem.
Exacte.
Avui, al divan de Sílvia Còpolo, s'hi asseu la nedadora de sincronitzada, Ona Carbonell.
Perquè al capdavall, i més enllà dels elements tècnics que es deuen poder objectivar, la resta és comunicació i, per tant, és subjectiu absolutament.
Té una part, la sincro té una part subjectiva, que potser a vegades... és molt dura perquè a vegades pot ser injusta i a vegades al revés, però és la part més bonica perquè gràcies a la subjectivitat doncs és un esport artístic, no? I vam rascar tot el que vam poder de la part artística, diguéssim.
Escolta, què fa un tango ara aquí al mig del divan?
El tango és la rutina que vam fer, aquesta que parlem de 3 minuts 40 segons de Londres 2012, amb la que vam guanyar la plata olímpica.
I a l'hora de triar les peces musicals també és un altre compromís, perquè tu jugues tot en aquella cançó,
sí,
no?
Sí, tant les peces musicals com les coreografies, com una mica tot el que es fa, ho decideix entre l'entrenador i les nedadores, no? En aquest cas, doncs crec que va ser l'Anna Tarrés que ens va dir, ostres, crec que un tango pot estar bé. Ho vam provar, crec que primer per l'equip, no vam funcionar, llavors ho vam fer en el duo, i una mica, per exemple, la de Barcelona me la va proposar la Mayu, en aquests mateixos Jocs Olímpics de Londres 2012, la de l'equip tècnic la va proposar el meu germà, Tamacun, una de Rodrigo i Gabriela, que és la que vam fer també a l'equip. Una mica participa tothom, i si algú de la família diu una cançó que a tothom li encanta, doncs entre tots, una mica.
Anna Terrés, Sara, com va? Bé?
Bé, per mi sempre ha anat bé. Bueno, no sé, al final la relació és cosa de dos, no?
Millor?
Bueno, bé. No existeix relació, bàsicament, perquè ella no posa pau, però bueno.
És difícil de mantenir les relacions humanes en aquest esport on tothom s'hi juga tant?
En general, tota relació és cosa de tothom, no? I en aquest cas, doncs ella des del primer dia que la van destituir està en una guerra constant amb nosaltres, no? I amb la federació, i ha implicat a les nedadores, cosa que no crec que havia de fer. Jo sempre m'he mantingut al marge de tota polèmica, perquè si entres al trap, en comptes de centrar-te en entrenar i en fer-ho bé, et distreus i bueno, per nosaltres és dur, perquè és molt dur sentir segons quines coses i que sempre hi hagi una polèmica al voltant nostre, no? Al final... pensi el que pensi, cadascú s'han viscut moments molt, molt bonics i molt difícils a la vegada, i jo crec que el que ha de ser prioritat per tothom és l'esport i l'equip, no? I en aquest cas és molt difícil. Ella, jo no crec que sigui prioritat l'esport i l'equip, perquè per tot l'equip ha sigut molt difícil seguir endavant, no? Amb tanta polèmica i tanta dificultat.
Ona Carbonell al divan. Digue'm persones que són i hagin estat importants a la teva vida, va.
Buf, totes, no sé, molt. Al final tothom et deixa algo molt important, sobretot doncs, la meva família, la meva parella, companyes d'equip, entrenadores, amics, amigues, treballadors del CAR que m'han ajudat, metges, fisios, biomecànics, preparadors físics, entrenadora de ballet, tothom, no? Tothom que t'envolta és important i forma part de la teva vida, no?
Reses?
No.
Ni abans, ni després, ni mai?
No.
Dones les gràcies a algú?
Sí.
A qui dones les gràcies?
Doncs contínuament dono les gràcies a la Sincro per deixar-me viure les experiències que estic vivint, dono les gràcies a la meva família, dono les gràcies a la vida per existir i per poder disfrutar-la, dono les gràcies a tota la gent que m'envolta. Soc molt de donar les gràcies, m'encanta donar les gràcies, crec que tots tendim sempre a dir el que no està bé, a queixar-nos, a criticar a vegades, i som poc de donar les gràcies i és igual d'important, no? I de fet, un es sent bé, no?, quan dona les gràcies, quan agraeix al seu voltant.
Mayuko, què farem amb la Mayuko? Què us farà?
Doncs esperem que fem moltes coses i que pugem tot aquest equip i que de cara a Tòquio doncs, donem una molt bona imatge, disfrutem i puguem estar allà dalt, no?
2020. Escolta'm, si fessis un diccionari autobiogràfic, al costat d'Ona Carbonell com a línia i mitja, què hi posaries? Qui ets? T'has de definir. I no sap, aquell d'allà no sap.
Bueno, doncs,
i ara ha entrat a Wikipedia i només hi cap, ara l'han fet diferent, només bueno, hi cap una línia i mitja.
Treballadora, estudiant de disseny, apassionada de l'art, observadora, treballadora, una persona molt emocional, una persona que li encanta aprendre, li encanta treballar, li agrada millorar, li agraden els reptes forts i li agrada la marxa una mica. També soc molt calmada, eh? Tothom ho diu, la gent que em coneix fora de l'aigua, quan em veu competir, diu, no ets tu, perquè jo fora de l'aigua soc una persona, doncs, això, molt observadora, tranquil·la, i dintre de l'aigua em transformo.
De què que tira l'aigua a terra?
He d'estar envoltada d'aigua, ja et trobava a faltar estar mullada.
Ona Carbonell, al divan! Ona, sort.
Moltes gràcies.
Passió.
Sí, passió. Sí.
Com ho dius tu i amb un parell?
D'ovaris.
Fins a dalt de tot. Cesc Armengol i Tito Vigorra, el guió i la producció. Luis Ángel Alonso, el so i el muntatge musical. Amb l'art d'Ona Carbonell us ha parlat Sílvia Coppola.
I had this perfect dream.
Sueño me volvió.
This dream was me and you.
Hoy ves estás aquí.
I want all the world to see.
Instinto me guiaba.
Miracle sensation, my guide and inspiration.
Oh,